Vilafranca us desitja molt bones festes.
Passen 7 minuts de les 10. Aquesta sintonia ja podeu adivinar que avui no parlarem de pel·lícules, sinó que parlarem de sèries. Això ho farem un cop a la setmana, deixarem a la Goretti tranquil·la i tindrem a nosaltres a un fora de sèrie, el Eric Lleó. Eric, molt bon dia.
Bon dia, Clara, com estàs?
Molt bé i molt preparada per parlar de sèries, perquè hi ha molta gent ara últimament, sembla que la gent va més cap a les sèries que cap a les pel·lícules, no?
Sí, es veu que és una tendència, cada cop hi ha més sèries produïdes, cada cop es veuen més sèries i... I doncs sí, parlarem una mica de sèries, a veure si li pot interessar a l'oient.
Doncs primer de tot, clar, com que estem en un programa de Nadal, estem al carn d'olla, vull començar parlant de les sèries que normalment han fet algun capítol de Nadal, no? Amb quines t'has fixat, Eric?
Sí, doncs mira, abans d'això volia comentar que bé, doncs ara ja hem passat el Nadal, no? Estem a dia 30 de desembre, però com que ha sigut un Nadal diferent, com tots sabem, amb gent confinada per la quarantena, de ben segur que els vilafranquins han aprofitat per veure's aquelles sèries que ja havien vist i que els hi ven agradant molt i també per descobrir-ne noves. I llavors, doncs, arrel d'això, doncs, hem preparat un recull dels capítols nadalencs que hem cregut que eren més emblemàtics, no? Llavors, més que res, parlarem de tres sèries que han dedicat capítols a aquesta època de l'any i totes tres, doncs, hem mirat que tinguin tres trets en comú. Són sèries que ja no s'emeten, sèries històriques, tant catalanes com americanes, que estan disponibles a les plataformes, Netflix, HBO, també TV3 a la carta, alguna d'aquestes, i després que són sitcoms.
Val, sitcoms. Què són sitcoms? Comencem per aquí.
Bé, doncs el sitcom és un tipus de sèrie amb capítols que es desenvolupen regularment als mateixos llocs i amb els mateixos personatges, i que podríem dir que pots veure el setè sense haver vist el primer perquè tots t'ubiquen de la mateixa manera.
D'acord, més o menys, perquè ens fem una idea, les sitcoms més emblemàtiques són Plats Bruts, són Friends, aquestes sèries que les mires una estona, que et fan passar una bona estona, però que no tenen tampoc una càrrega emotiva molt gran ni
exactament, un fil argumental. Exacte, sí. De fet, de les dues sèries que has comentat, en parlarem de les dues, així que...
Perfecte, moltes gràcies, Eric.
Molt encertada, Clara.
Amb què comencem?
Bé, doncs comencem amb Plats Bruts. Bé, com tots sabeu, crec que sobren les presentacions, no?, en Plats Bruts, però és una sèrie que es va emetre fa uns anys, del 1999 al 2002, a TV3, i està protagonitzada pel gran Joel Joan i el gran Jordi Sánchez, no? I bé, quan es va emetre, la sèrie va triomfar, va ser un èxit, hem estat mirant dades i el segon capítol ja tenia més d'un milió d'espectadors, i a més aquest èxit ha seguit, no?, perquè prova d'això és que tu i jo som una mica més joves que del...
Bueno, quan s'emetia eren molt, molt, molt petits.
Exacte,
sí.
I tot i això som grans fans i com nosaltres molts dels nostres amics i molta gent de Vilafranca, no? Uh-huh. I sembla que l'èxit que va tenir al seu temps doncs, també recull els seus fruits ara, no?
Uh-huh. I si et sembla, anem a descobrir un dels capítols aquests especials Nadals que van fer i que és molt mític, la majoria de gent el reconeixerà.
Ai, 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 López. López, que aquí hi ha pilota. Això és pilota, López.
Hòstia, no fotis, eh?
López, que és pilota, i la pilota no és normal, la pilota fa Nadal, eh?
Hòstia, 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 no pot ser, no pot ser!
No, jo amb aquesta pilota no...
Calla, no és pilota, no és pilota!
És aquell capítol, no? El tinc un dia normal.
Sí, exactament, és el capítol mític que parla el Nadal de Plats Bruts. Crec que és un capítol que tots rescatem per aquestes dates, no? Bé, almenys jo personalment cada dia a Nadal me'l poso i si pot
home,
ser...
Home, cada dia, sisplau, cada dia no, Eric.
No, perdona, vull dir cada 25 de desembre de cada any.
Però no, jo aquest any també l'he mirat.
Home, bé, és un capítol molt graciós que evoca el Nadal i en el que, bé, els dos protagonistes no volen celebrar el Nadal perquè les seves respectives famílies han fet plans i no han comptat amb ells. Llavors diuen, escolta, ens quedem a casa, al pis que tenen a l'Eixample a Barcelona, i no celebrarem el Nadal perquè, bé, no tenim amb qui celebrar-ho. Mm. Però bé, si heu vist el capítol i si no us faig un petit spoiler, que jo crec que fa tants anys que ja ha prescrit.
Home, sí, pots fer tots els spoilers que vulguis avui.
Vale, perfecte. Doncs bé, el López i el David acaben celebrant el Nadal, no?, amb aquesta escena que recordàvem ara. Ells diuen que no volen pilota, que no volen navets, que no volen galets, com li diuen, no? Però acaben bevent i acaben menjant tot el que és típic per Nadal.
Exacte, sí, fan un Nadal tradicionalíssim, però sense ser-ne conscients del tot. I en el cas de Plats Bruts, per qui ho vulgui recuperar, on es pot recuperar ara mateix?
Sí, Plats Bruts està disponible doncs, tant a TV3 a la carta com a YouTube. O sigui, es poden veure tots els capítols de manera gratuïta i oberta. Per tant, aquí, en aquest cas, no parlarem de plataformes digitals més modernes, sinó que tirant una mica dels clàssics.
Del 3 a la carta, de YouTube, i llavors amb això, a més, és gratuït, que sempre s'agraeix.
Bueno, tens els anuncis, no? Però
sí.
no s'hi pot fer res.
Però mira, doncs mentre fas els anuncis, també, no sé, mires, ara només són anuncis de colònies, doncs vas mirant anuncis de colònies i ja està, i tires. Bé, i pels que els agradi més les sitcoms no tant amb accent català, sinó doncs, amb accent anglès, el que sigui, què hem de fixar-nos?
Sí, doncs aquí, la veritat que hi ha un munt de sèries que fan especials de Nadal i hem seleccionat les dues que més ens agradaven. I parlarem de How I Met Your Mother, que la traducció al castellà és Com conocí a vuestra madre.
Si hi hagués la versió en català, Com vaig conèixer la vostra mare?
Sí, la veritat que quan em preparava això no he volgut parlar de Com vaig conèixer la vostra mare, perquè no és un nom amb el que estiguem familiaritzats,
sí,
no?
Sí.
Llavors, però sí, tens tota la raó. I bé, aquesta sitcom, com hem comentat abans, narra durant 9 temporades l'explicació d'un pare, el protagonista, que és el Ted Mosby, els seus fills, evidentment, com va conèixer la seva mare, no? I doncs ho fa a través de 9 temporades, de capítols curts, més o menys el mateix.
Sí que es van conèixer molts cops, o com va anar aquesta història?
Bueno, jo crec que el Ted s'allarga molt amb l'explicació i es perd molt amb els detalls. És una mica pesadet, però és molt divertida la sèrie.
D'acord, doncs. I llavors, com vaig conèixer la vostra mare, a on es pot trobar?
Sí, doncs, si et sembla, primer vaig pels capítols i després parlem de la plataforma en qüestió.
Molt bé, sí. No. Tu ets el cap de la secció, o sigui que tu tries. Anem a veure els capítols.
No et vull canviar l'ordre, però bé, aquí n'hi ha varis, no és com a Plats Bruts, que n'hi ha només un, i bé, per si la gent vol consultar-los durant aquests dies, doncs que prengui nota, perquè són els capítols 11 de les temporades 2 i 4 i els capítols 12 de les 6, 7 i 8.
D'acord.
I sobre el que em deies, Clara, aquesta sèrie podem veure a Netflix, només fins demà, o sigui, ens hauríem de posar les piles perquè demà ja la treuen de Netflix.
I on va ara?
Després parlarem d'aquest fenomen i de per què les sèries entren i surten de les plataformes, no?
Va.
I a partir del 2022 la podeu trobar a Disney+, que és la plataforma que té Disney, i bé, doncs passa molts cops, no?, que les sèries entren i surten i tenim la mala sort que Com vaig conèixer la teva mare, marxa demà de Netflix. Així que si voleu mirar els capítols, poseu-vos les piles aquestes nits.
Doncs sí, i tots els fans de Com vaig conèixer la vostra mare o Com conocí a vuestra madre, How I Met Your Mother, potser ho entendreu més, doncs ja ho sabeu, si voleu seguir veient, haureu de pagar una nova plataforma que és Disney+, o fer un canvi i passar de Disney Plus a Netflix, el que sigui.
Sí, o preguntar-li al veí si té Disney
Exacte.
Plus, no? Que també
això
es comparteix molt, no?
És molt important, si no, robar els amics. I quin altre especial de Nadal et volies fixar?
Bé, doncs també el que hem anat a mirar és doncs, la sèrie, crec que és la mítica per excel·lència, no? El sitcom més famós de la història, que és Friends. És una de les sèries que més èxit ha tingut a la història de la televisió. De fet, bueno, és tant l'èxit, no?, que ara van tornar a fer un especial de Friends, el Reencuentro. No sé si vas tenir ocasió de veure'l, tu que ets fan, no?
Sí, però no l'he vista, perquè s'havia de pagar. I no tenia un bon amic.
No tenies un bon amic. T'has de buscar bons veïns.
Sí.
Doncs bé, que aquesta sèrie tampoc necessita presentació, però narra la convivència entre un grup d'amics, que són tres nois i tres noies, que viuen en diferents apartaments a Nova York. I bé, doncs, la sèrie intenta doncs, narrar aspectes més quotidians, més amorosos, i bé, la veritat que és una sèrie molt divertida, molt entretinguda.
Sí.
I bé, en quant als especials de Nadal, torna a passar el mateix que amb How I Met Your Mother, no tenen un únic capítol com Plats Bruts, sinó que en tenen 10. Llavors aquí només us volia comentar que els capítols 10 de les temporades 3 i 6 per mi són els millors que estan ambientats en Nadal i no hi entrarem en detall, doncs, per no fer això quelcom farragós, no?
D'acord, d'acord, d'acord. Doncs ens apuntem que els capítols 10 de les temporades 3 i 7...
3 i 6.
3 i 6, d'acord. I bé, a on ho podem trobar, Friends?
Doncs aquesta sèrie la podem veure a una altra plataforma, HBO Max, i tot i que abans la podíem trobar a Netflix i Amazon Prime, doncs ja no. I això ens serveix una mica per lligar amb el següent punt del que volíem parlar.
Que és, suposo, que últimament totes les estona hi ha canvis a les plataformes i a tot plegat. Aquest és el so de Netflix, que ens feia il·lusió posar-lo per aquí al mig. A veure, Eric, vull que ens expliquis bé per què les sèries abandonen i entren i se'n van de Netflix i tornen i no sé què, i es barallen entre ells. Per què passa tot això?
Sí, bé, abans d'això, dins d'aquest punt, volia comentar que bé, que ara tenim tot un seguit de plataformes, no?, que fa 5 anys era inimaginable. No sé si Netflix comença a emetre aquí a Catalunya el 2015, i en 6 anys ha canviat moltíssim el panorama. I, bueno, de fet, Netflix neix com una companyia de lloguers de DVDs, o sigui, com un videoclub, que als Estats Units envien les pel·lícules a través de correu postal, no? Llavors, a partir del 2007 sí que comencen a fer, doncs, tots aquests serveis de visionat per internet, no? I, bueno, per exemple, HBO neix del mateix canal dels Estats Units, és a dir, és un canal com TV3.
Com si digui TV3, doncs el TV3 a la carta, no?
Exacte.
Però en aquest cas és privat, és més el que estan fent, per exemple, ara a 3 Media o Mediaset. Per exemple, a Mediaset, la Isla de las Tentaciones, doncs si ho vols veure una mica abans has de pagar un extra, o a 3 Media també estan fent, fins i tot estan creant ells el seu propi contingut.
Doncs sí, és exactament el mateix. És equiparable al que comentes. Llavors, per entendre una mica per què les sèries abandonen i entren de les noves plataformes, bé, hem preparat, doncs, una mini explicació, i primer cal diferenciar entre la producció d'una sèrie i la plataforma en la que es veu, no?
A veure, espera't un moment. La producció seria com si diguéssim els que creen la sèrie, no? Els que ho graven, els actors, tal i qual.
Exacte.
I després l'altra és des d'on ho pots veure.
Exacte.
Llavors, això normalment el que passava abans era ho creava Pixar i tu ho veies al cinema Kubrick, que era una cosa, doncs, separada. Ara què passa aquí?
Bé, doncs ara el que passa, bé, l'exemple que dones és molt bo, i el que passa és que hi ha productores que tenen plataformes pròpies, com seria el cas d'HBO, seria el cas de A3Media, ho desconec, però Disney també. Disney, les pel·lis que produeix, les pot posar a la seva plataforma de streaming, però què passa? Hi ha moltes productores que no tenen plataforma. Llavors, les productores el que han de fer perquè s'emetin els seus capítols han d'anar a les diferents plataformes i dir, escolta, em voleu comprar això?
O sigui, anar a vendre, no? Ara tu i jo creem un nou Plats Bruts i llavors anem a picar la porta a Netflix i dir, Netflix, compra'ns-ho.
Escolta, doncs és una molt bona idea, la veritat, no m'ho esperava. Però sí, llavors el que fan les productores és cedeixen els seus drets d'emissió de la sèrie. Cedeixen, evidentment, a canvi d'una contraprestació econòmica. És a dir, doncs,
la pela és la pela, bàsicament.
La pela és la pela, exacte. Llavors, en el cas de Netflix i d'altres productores grans, doncs tenen producció pròpia. Molts cops hem vist, no?, quan entres a Netflix, original de Netflix, produït per Netflix. Llavors, a priori, amb aquests títols no hi ha problemes de saltar les plataformes, perquè si Netflix té els seus propis productes, doncs normalment no els ven i es queden sempre a la plataforma. Però què passa? Molts cops Netflix compra drets d'emissió de sèries que no són seves. Llavors aquí ve el problema, no? Que quan compra aquests drets els compra per un temps limitat. I per això veiem l'entrada i sortida de sèries, no? És a dir, Netflix, per exemple, preparant-me això, llegia que en el seu moment va pagar 100 milions de dòlars per un any d'emissió de la sèrie Friends.
100 milions de dòlars?
100 milions de dòlars.
Això va ser que al final, el que els importa són els diners, són americans, van fer un càlcul i se'n van adonar que els sortia a compte, no? Perquè si no, pagar tant, 100 milions, més que el Cristiano Ronaldo, que em va semblar que era molt car i valia 90 milions.
Sí, entenc que sí, entenc que els hi sortia a compte, o això, o estan participant d'una bombolla que algun dia petarà, no?, que també podria ser i que no ho sabem. Però sí, més que res, això. Però clar, per exemple, Netflix... el que li ha anat molt bé també és produir El Juego del Calamar, no? Que és la sèrie més vista el 2021. Els ha costat... No he pogut veure quan els hi costava, però segur que els hi ha costat 4 duros comparat amb la repercussió que ha tingut, no? Perquè ho ha vist tot el món.
Sí, sí.
Llavors, doncs, una de les raons perquè, per exemple, Friends estava a Netflix i el 31 de desembre del 2020 va deixar d'estar-ho és perquè es va acabar aquest any de contracte dels 100 milions de dòlars i Netflix va dir, doncs, segur que va dir, no seguiré participant de... Si he de pagar 100 milions de dòlars per cada sèrie que emeto, no? No ho sé si...
Sí, sí, no sortiria a compte que, bueno, la subscripció, quan val? Ara mateix val 18 euros la que tens més...
Sí, de fet, porten 2 anys pujant preus, ja. Perquè jo recordo que fa 2 anys pagàvem 13 euros, perquè bé, compartim amb els veïns i amb els amics una subscripció, i sí, sí, han anat pujant el preu, i el catàleg sembla que no és excessivament millor, no?
Sí, sí, sí. No, i a més, és això, que amb tot aquest temps s'ha multiplicat molt, perquè abans estàvem parlant sobretot només de Netflix, però és que ara tenim Disney Plus per tots els amants, que els agrada doncs, totes les pel·lícules Disney, totes les pel·lícules Marvel, tot el món de superherois està a Disney Plus. Tenim Amazon Prime, que tenen sèries molt bones, sobretot fan plorar algunes. Tenim la versió en català, que és Filmin, que també sobretot són pel·lícules independents. Clar, sí. Tenim HBO Max, és que ho tenim tot.
Sí, no, de fet això és un problema, o sigui, al final està molt bé pel consumidor, no?, perquè té molt on escollir, però també és un problema perquè al final, mira, llegia que més o menys el consumidor mitjà d'estat espanyol es gasta uns 100 euros al mes en subscripcions.
Què?
No només de plataformes digitals, sinó també de mitjans de comunicació, no?, per estar subscrita, jo sé, al New York Times, a l'Ara, a La Vanguardia, i a més totes les plataformes, perquè si tu comptes totes les plataformes a les que tens accés, potser no t'ho gastes tu, però s'ho gasten els teus pares o s'ho gasta amb qui comparteixes el compte, no? I això és una mica la febre de les subscripcions que està passant, no? Ara la gent, com que vol contingut exclusiu, doncs això es fa pagar, no? I cada cop ens hem de rascar més la butxaca per això.
Sí, 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 sí. Doncs avui hem descobert, gràcies a l'Eric Lleó, una mica més que sèries, com funciona aquest món, que al final és un negoci que mou molts diners i que no només hi ha Netflix, que hi ha vida més enllà de Netflix, perquè hi ha moltes plataformes que estan pujant i que estan fent propostes molt xules. Ens veiem la setmana que ve i tornaràs, no?
Sí, em passaré per aquí, si em deixeu.
Doncs un plaer. Ja saps de què parlaràs? Serà l'any que ve, perdó per la broma.
Sí, serà l'any que ve, per tant, tinc temps encara per preparar-m'ho.
D'acord, doncs tens molt de temps. Moltíssimes gràcies, Eric Lleó.
Moltes gràcies, Clara.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
És moment de descobrir la recepta del dia i avui ens posem dolços i anem fins al carrer Sant Joan, fins a Cal Trens, amb el Guillem Trens. Guillem, molt bon dia.
Bon dia a tot Vilafranca.
Què, com estàs preparat per ensenyar-nos la recepta?
Més que preparat, em sento. Trobo una recepta molt fàcil de fer i boníssima per tothom.
Quina és? Jo ja sé que el frufru no és, ja he avisat abans, però d'aquí estem parlant.
El frufru no pot ser. Però tenim un brownie que és molt, per mi, dels millors que he provat mai. Jo crec que a la gent li pot agradar molt.
Doncs anem a descobrir-lo. Primer de tot, el tema dels ingredients. Quins ingredients hem d'agafar?
Agafarem 200 grams de sucre, 8 ous, 400 grams de mantega, 400 grams de cobertura de xocolata negra i 200 grams de farina. I les anous, que és opcional, que podríem posar uns uns 100 grams de nous opcionals.
D'acord, ara tenim tots els ingredients, a més són ingredients molt fàcils de trobar i que segurament ja podem tenir a casa. Llavors, anem a pels passos. Com començarem, Guillem?
Començaríem per fondre la mantega amb un microones qualsevol. Fondríem la mantega i un cop la mantega fosa ho barrejaríem amb la cobertura per fondre-la. Junt amb la mantega es fon i llavors passaríem amb els ous barrejat amb el sucre, i un cop tinguem el sucre amb els ous barrejat, ho juntaríem amb la mantega i la cobertura.
D'acord, o sigui, tenim per una banda la mantega i la xocolata i per l'altra el sucre i els ous.
Exacte.
Fem per separat i després ho ajuntem tot, d'acord?
I després ho ajuntem tot. I per últim, la farina junt amb les nous, que és opcional.
O sigui, ho afegim a aquesta barreja i amb això ja en tenim prou, en sèrio?
Amb això ja està. Llavors ho posaríem al forn a uns 200 grams, a uns 200 graus, perdó, durant uns 15 minuts. Això ja es veu a ull, s'ha de veure ja. Si està fet o no, si punxes un palet al mig, si està fet o no. Però ens hauria de quedar cru per dintre i fet per fora.
O sigui, això que per dins sigui una mica com desfet, no? I llavors per fora
sí.
més cruixent.
Exacte. Després, un cop es refredi el brownie, i ja quedaria més compacte el de dintre, no quedaria líquid.
Perfecte. I llavors, presentant-ho, alguna idea especial de presentació?
Es pot presentar amb una trufa fosa i coberta per damunt, o cacau en pols, o sucre llustre per damunt, també. Això cadascú al seu gust.
Perfecte, Guillem, doncs mira, ja ens ho apuntem tot. És aquesta recepta de brownie que ens porta el Guillem Trens. Moltíssimes gràcies. Això sí, suposo que preferiràs que vinguem a comprar els teus, no?, més que fer la recepta.
Òbviament.
Aquest Nadal com està anant? Molta feina aquests dies?
Hi ha hagut bastanta feina, sí. La veritat que la cosa estava molt malament i esperàvem algo menys, però la cosa s'ha pogut tirar endavant i força bé.
I nosaltres, que ens
n'alegrem. No ens podem queixar.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Guillem Trens, per presentar-nos aquest brownie, que té molt bona pinta, a més és superfàcil de fer, així que ja ho sabeu, des de casa el podeu començar a fer. Gràcies, Guillem.
Moltes gràcies a tu, Clara. Vagi bé a tot Vilafranca.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 11:15. Us oferim un breu repàs a l'actualitat vilafranquina i al penedesenca a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. Els avisos per manca de subministraments han fet avançar les compres de Nadal. Ja fa temps que es parla de la manca de subministraments en alguns sectors, ja sigui a causa de dificultats en el transport o en l'arribada de components relacionats amb l'electrònica. Aquesta situació es deixa notar en la majoria de sectors i ha provocat en molts casos que els compradors hagin estat més previsors i hagin avançat les compres per assegurar-se a trobar els productes que volien. A la botiga Juguetos de Vilafranca, per exemple, comentaven que, tot i la campanya de Nadal i Reis és la més forta de l'any, aquests dies el volum de compradors era inferior que altres anys. Establiments de menjar per emportar i restaurants que ofereixen aquest servei han notat un augment de comandes. En el cas de Can Canaló, per exemple, han tingut força feina durant tot el mes de desembre i els encàrrecs els han anat arribant de manera constant, tot i que també han patit alguna anul·lació en els dies previs de Nadal. apunten també des d'aquest establiment que les tendències van variant i cada cop en surten més de vegetal. El bon nivell de vendes es percep també en els restaurants que tenen tancat per aquests dies festius, però que ofereixen l'opció del menjar per emportar. El Nadal els ha funcionat força bé i d'alguna manera els ha ajudat a suplir el cop que va representar dues setmanes abans de festes l'anunci de noves restriccions i limitacions que va fer que moltes persones anul·lessin les celebracions al restaurant. La cavalcada de Vilafranca modifica el seu recorregut i la rebuda dels Reis d'Orient. La cavalcada de Reis del proper dimecres 5 de gener canviarà el seu recorregut per tal d'evitar espais limitats on hi puguin haver aglomeracions. Com ja és tradicional, el seguici sortirà a les 6 de la tarda de l'Auditori Municipal. Si bé enguany farà el seu recorregut per avingudes i carrers amples, on el públic pugui seguir la cavalcada mantenint certa distància amb la resta. Així transcorrerà per l'Avinguda Catalunya i els carrers Eugeni d'Ors, Pere el Gran i Noi Moliner. A partir d'aquí variarà el seu recorregut i travessarà l'Avinguda de Tarragona i seguirà pels carrers Tossa de Mar, Mestre Josep Requesens i Germanó. Seguirà de nou per l'Avinguda de Tarragona i la Rambla de Nostra Senyora. El seguici no girarà pel carrer Sant Joan i cap a la plaça de la Vila, ja que amb motiu de la situació sanitària s'ha suspès la rebuda de l'Ajuntament i la sortida al balcó dels Reis per adreçar-se al públic assistent a la plaça. El recorregut continuarà per la Rambla de Nostra Senyora i l'Avinguda de Barcelona i finalitzarà al Pont del Carril. L'acte de lliurament de les claus de la vila als Reis i els discursos de l'alcalde Pere Regull i dels Tres Reis d'Orient es podran seguir el mateix dia a partir de 8:45 del vespre per Penedès Televisió. I l'Ajuntament de Sant Sadurní també ha anunciat canvis als actes d'aquests dies. Es repetirà el format de rebuda dels Reis d'Orient a la plaça de l'Església, però és imprescindible reserva prèvia a partir d'avui a les 11. D'altra banda, se suspèn la recollida de cartes del 2 de gener i s'han instal·lat unes bústies reials a la plaça de l'Ajuntament. Davant les restriccions i mesures que s'estan aplicant per contenir la situació epidemiològica a causa de la variant Òmicron de la Covid-19, l'Ajuntament de Sant Sadurní ha decidit suspendre l'acte festiu coincidint amb les campanades de Cap d'Any del dia 31 de desembre i substituir, com dèiem, la recollida de cartes prevista pel dia 2 per les bústies reials.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes. El mes de desembre és màgic. Per això, a Nou Sumape, el vostre magatzem de confiança i proximitat, obrim les portes del Nadal per entrar a les vostres llars i fer realitat els somnis de petits i grans. La cara del pare al veure el seu televisor LG OLED amb Smart TV, els ulls de la mare obrint la caixa del nou iPad Air o la il·lusió del germà donant gas al seu patinet elèctric. A la nostra botiga podeu trobar grans electrodomèstics de primeres marques, ja que som distribuïdors oficials directes de fàbrica de Balai, Bosch, Siemens, Teca, SMEC. També som botiga oficial del grup Carrera, amb les millors ofertes del mercat. Com a novetats tenim els últims models d'iPhone reacondicionats, robots aspiradora i robots de cuina, aspiradores d'escombra, ofertes amb paelles, cassoles, planxes... Pagament fins a 24 mesos sense interessos. Us portem el nou electrodomèstic i us retirem l'antic de franc. Aprofiteu la campanya fins a final de mes. La vostra compra us pot sortir gratuïta. Nou Sumape. Estem al carrer Parellada 26, 28 i 30 del polígon industrial Clot de Moja. Olèrdola. Pàrquing gratuït.
Gaudi Santó, sempre al teu costat. Des del segle XVIII t'oferim qualitat. Tot el que et cal en adrogueria, tot el que vols en perfumeria. Si vols experiència i comprar amb il·lusió, vine a les botigues de Cal Vicentó. Cal Vicentó.
A Cal Vicentó Perfumeries disposem d'un ampli assortit de fragàncies i les tenim fins a Reis a un preu molt especial.
Caldi Santó.
De veritat que creus que queda molt per a Cap d'Any? Com dius? Que encara no has comprat cap número de la grossa? Desperta't! Les campanades són a tocar. El 31 de desembre, la grossa de Cap d'Any porta un primer premi de 200.000 euros per bitllet de 10 euros i més de 850.000 bitllets premiats. Per Cap d'Any, gaudim la grossa.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials. Jugar amb responsabilitat és guanyar i només si ets major d'edat.
Torna la màgia a Òptica Roig. La màgia de veure-hi sense límits. Aquestes festes, regala't el millor en visió amb l'exclusiva lent Smart Life de Zeiss. Vine a veure'ns, gaudiràs del millor aparador de Vilafranca. Òptica Roig, Rambla Sant Francesc 15, de Vilafranca del Penedès. Òptica Roig, patrocinadors del Futbol Club Vilafranca i adherits a la campanya Vilafrancs.
El més normal és seguir el corrent, però nosaltres hem decidit no fer-ho. Perquè només si segueixes el teu propi camí, pots crear una cosa única. Nou Opel Mokka. Menys normal, més Mokka. Reserva data a provaopel.com i et portem el nou Opel Mokka a casa perquè el provis.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Passen 8 minuts de 11:15. I som i obrim el consultori de la Ivet Marín i del Jordi Llopart. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I per fi els tres a l'estudi, així que avui ens ve molt de gust fer una cosa, que és obrir els telèfons també i que la gent, si vol, pot trucar al 938172626. Per cert, qui truqui també li donarem número per aquest sorteig que farem el divendres, que tenim ampolles de cava, que tenim de tot. I avui el tema que m'heu demanat d'obrir el meló és... Tachan, tachan, el primer petó de l'any.
El primer petó de l'any.
Txan, txan.
Tema important. Estem arribant a aquesta època ja.
Sí, sí, sembla que no, però s'acaba l'any, això és un temón.
I per què és tan important això del primer petó de l'any? Per què li ha donat tanta importància?
Molt bona pregunta. Té importància, en realitat? Sí o no?
Sí, té importància. Vull dir, ja, jo crec que és... Igual que quan estàs dormint i t'aixeques, ja si a l'aixecar-te del llit tropeces i caus, ja comences el dia malament, no? O et dones contra el canto de la llitera malament. Llavors, el primer petó de l'any una mica definirà com anirà l'any.
Sí, que si és un primer petó que val la pena, clar, o sigui, serà un bon any. I si tenim un petó desastrós, ja què? Ja no...
No, no vol dir que no es pugui remuntar, però ja comences com desanimat, sense forces, l'any.
Clar, aquí està en joc l'any, eh? No només un dia de mala sort, sinó l'any, l'any sencer.
Bueno, llavors... el primer mes, si volem, el gener, que per mi és el mes més llarg de tot l'any. Mm.
I creieu que hi ha males opcions de petons?
Home, sí, òbviament que
sí. Hi ha petons que són una merda. Mm-hmm.
Hi ha petons que et penses que són molt bons i quan el fas dius... Buah. No, el primer petó de l'any dius... Bueno, pues he gastat la carta,
el
no?
El pitjor petó és el primer petó. El primer petó està romantitzat. Jo me'n recordo que havia vist allò, pel·lícules de Disney, i dic, bueno, mira, s'ha de posar els morros i ja està, i no, resulta que allà et posen la llengua, no sé què, i tu dius, però què està passant aquí, saps?
El primer petó de la teva vida, dius, clar, eh? Sí,
va coincidir òbviament amb el primer petó de l'any? O sigui, va ser el mateix? Vas ajuntar dues coses?
Home, clar, va ser el primer petó de l'any, el primer petó de la meva vida, clar, lògicament.
Bueno, clar, és veritat. Però sempre... si hagués sigut el 20 d'agost, per exemple, també seria
també
el primer petó de l'any, no?
Clar, fortíssim. Clar. Bueno, però jo crec que no entra dins la categoria, Clara?
Ah, vale. No. Sigui un moment, aquest primer petó de l'any, quan ha de ser?
Per Cap d'Any. Bueno, clar, quan fas
només
les campanades,
les
el primer petó.
Ah, vale, o sigui, no esteu parlant... O sigui, no pot ser que el dia 6 de gener fas un petó i llavors ja és el primer petó de l'any, no?
No.
No, o sigui, ha de ser l'americanada, o sigui, s'han de fer les campanades i just quan acaben les campanades et mires amb la teva ànima i dius, vine.
Bueno, clar,
vull.
És aquesta tradició així una mica d'americans, no?
The High School Musical.
Clar.
Sí.
No de pel·lis de Nadal del Netflix, musical. Ho fan sempre.
Exacte,
després s'enamoren tots, està superbé, vull dir, proveu-ho.
El primer
potser és veritat, no?
Potser no hem trobat l'amor perquè no ho hem fet encara nosaltres, vull dir, està bé.
Clar.
Doncs,
sí, sí.
No només avui xerrarem nosaltres, també hem dit que obríem els telèfons i tenim a la Maria a l'altre costat del telèfon. Maria, bon dia, estàs al telèfon. Xerrem una mica d'aquest primer petó. Maria, molt bon dia.
Bon dia. Però a veure, és primer petó de l'any o primer petó de la meva vida?
Primer petó de l'any, estem parlant.
De l'any.
De l'any, eh? De l'any. Clar, jo crec que el primer que tinguis al costat li fas un petó i ja compta.
Directe.
Ah, sí, pot ser un
sense
amic.
Preparació ni res, eh?
La gràcia és tenir un petó, no? Al final. Blanc. Ai, mira, un petó.
O sigui, la gràcia del petó és jo fer el petó.
Clar.
Ja. Llavors, la gent que té parella o té aquesta persona li ha de fer un ultimàtum, rotllo, si no vens amb mi al cap d'any, xau, puerta.
No, però jo no crec que compti com a banyes.
Jo també crec que no compta.
No.
Estic d'acord.
Perquè és com l'emoció, no? Ah, 2022.
Sí, jo tampoc compto. O sigui, crec que tots no, ningú compta.
Clar, no compta.
Una cosa, un moment, llavors esteu parlant d'això, que podeu fer-li a qui vulgueu i a sobre a la boca i a sobre en moments de Covid, que no és el millor moment
clar,
de la història.
Aquí tens tota la raó.
A veure,
aquest
una
any,
cosa.
Bueno,
emoticones.
Clar, aquest any, però una cosa, jo no estava parlant d'aquest any, potser, saps? Estava parlant, doncs, en general, dels primers petons de l'any en general, que espero que no siguin com aquest any, mai més.
Si us plau, que no, que se'n vagi ja aquest any, oblidem aquest any, ja només ens queden dos dies. I una altra qüestió que hem d'obrir és l'últim petó de l'any. Vosaltres creieu que ja heu fet l'últim petó de l'any o que encara no ha arribat?
Poc se'n parla de l'últim petó, però també és important.
És molt important. Jo he estat pensant molt aquesta setmana. Jo crec que encara no l'he donat.
Encara no?
No. No? Però és que no ho pots saber.
I ja saps qui serà l'afortunada?
Que optimista, no, Jordi?
No ho pots saber fins al dia 31, a la nit.
No, està súper.
Si et trobes algú tan tonto com jo, potser et fas un petó a les 11:59 i un altre a les 12:01.
Ah,
Maria, què en penses, tu?
Que em sembla superbé.
Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies.
Perdó, és que estava
molt proactiva,
pensant...
gràcies.
No, estava pensant si jo l'havia durat o no, però clar, no ho puc saber. Però jo crec que no.
Un altre optimista, eh? Sí. Jo crec que sí que ja l'he donat.
Que ja està tot fet, no? Sí, el pescado està ben dit.
Sí, ja està.
Sí, sí. Escolta, una cosa.
Jo...
La Maria no és l'única que ha trucat. Tenim una altra trucada.
Ostres.
Així que som-hi, que entri. No sé si acomiadem a la Maria o ens hi posem tots, no? Seguim tots aquí.
Sí, vinga.
Podeu anar trucant tots i anirem xerrant.
Com vulgueu.
Tots. Amb qui estem parlant ara, també?
Hola.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui estem parlant?
Amb el Josep.
Hola, Josep.
Hola, Josep.
Què tal?
Estem parlant això del primer petó de l'any. Què et sembla? Bueno, Josep, et dono un número i a la Maria també li ha de donar número. Ahir ens vam quedar amb el número Marc. Te'n recordes amb quin número ens vam quedar ahir?
El meu?
No, ara estic repartint números pel sorteig també. Sí, sí, sí. Sí.
Ah.
Tenim un sorteig.
Ahir vam quedar l'11, o sigui que a la Maria li donem el 12 i al Josep li donem el 13.
Alçà, dimarts i 13, molt bé.
Sí.
Que pot anar malament.
Molt bé.
Sí. Què en penses, bueno, tu, Josep, del primer petó de l'any?
Home, sempre és important, els petons són importants tot l'any, però el primer i primer de l'any, home, s'ha de fer especial, home.
Sí.
S'ha de fer un bon dinar i una casa així elegant. Aquí.
Oh.
Per dinar? O sigui, estem canviant de fus horari, no? O sigui, és...
Sí.
Tu ens estàs dient que és per dinar.
No cal que sigui, primer que estàs a dormir. El millor és celebrar un moment donat.
Sí, no?
Tota la raó del món, Josep. Tu ja tens pensat amb qui te'l faràs el primer petó de l'any?
Josep?
Sí,
dic... No, és que no t'he sentit bé.
Tu ja tens pensat amb qui et faràs el primer petó de l'any?
I tant, la meva senyora.
Oh, quina sort la teva senyora amb aquest dinar, eh?
I tant que sí. No, i això que jo no soc molt petoner, jo. No, soc més de braçada que de petons. Però
o sigui,
bueno,
que s'ha de valorar. No? Si el Josep et dona un
és
petó,
important,
és
sí.
Important.
Sí, realment, els pocs que donen han de ser bons per nassos.
Doncs mira que bé, m'agrada molt saber, i sobretot el que més m'agrada del que està explicant el Josep és això del migdia, que és això, perquè a vegades tant la nit, però si la nit estem cansats, el que volem és anar a dormir, no?
Sí, mal alè, no? De l'alcohol, del tabac...
Sí. Crec que s'ha de fer tot com un entorn maco i elegant, i penso que és més celebrat, no?
Doncs clar que sí.
El context és important.
Agafem el consell i el posarem en pràctica. Potser no ens ha funcionat
bé
per això.
Exacte, potser
perquè no ho fèiem.
Jo fa anys que ho faig i em surt molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep, per trucar. Això tens el número 13. El 13.
Bona sortida i bona entrada a tots, vinga.
Moltes gràcies, una abraçada. Adéu.
Adéu, maco. Adéu.
I també acomiadem a la Maria, que estava al telèfon. Maria, encara estàs per aquí?
Sí, hola. Sí, us estava escoltant.
Què et semblava això que deia el Josep del migdia?
Ah, molt maco, molt maco, molt maco.
Molt... Sí, sí.
Però no l'hem preguntat a la Maria.
M'ha agradat, yeah. Tot un estil diferent al meu, clar.
Maria, tu ja tens pensat a qui li donaràs el primer petó de l'any?
No, clar, sorpresa.
Segur? Clar, potser t'està escoltant, ara mateix.
Aprofita.
No, prefereixo que sigui sorpresa.
Vale, perfecte.
Doncs,
em sembla bé.
Maria, vale. Moltíssimes gràcies també per trucar-nos. Tens el número 12, com dèiem abans, i una abraçada i també molt bon any.
Igualment, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Bueno, què us sembla això de les trucades que no m'havien fet mai amb la Ivet i el Jordi?
M'ha encantat, m'ha fet moltíssima il·lusió.
Sí, sí, és veritat.
Això sí, encara tenim un moment per analitzar sobretot això de l'últim petó, que avui estem donant moltes voltes, i del primer petó. Ens ho direu el dilluns quan torneu, si l'heu fet aquest primer petó?
Us ho direm.
Ens
o
ho
no.
Direu.
A veure, Ivet,
Jordi,
un moment.
Jo crec que ens devem als nostres oients.
Espera.
No hem de donar nom i DNI, hem de dir què tal.
Ah, hem de dir què tal l'experiència.
Què tal l'experiència.
Vale.
Sí.
Bueno, això puc accedir.
Sí? Sí?
Bueno, jo no soc tan optimista com el Jordi, vull dir, no tinc res pensat ni cap mena d'intenció, però mai se sap, la vida em pot sorprendre. Per
no
Nadal passa
Ivet,
tot.
Jo sí que ho tinc pensat.
Ai, espereu, perquè us anava a dir adéu, però tenim una altra trucada. Qui ens està trucant ara? Hola, bon dia.
Oh. Hola, guapa, bon dia.
Hola, com estem?
Hombre.
Pues molt bé, no tan bé com vosaltres,
home,
però bé.
Aquí parlant de petons, si us plau, vull que ens diguis què. Ja estàs preparada pel primer petó de l'any?
Pel primer, pel segon i pel tercer.
I pels que vinguin.
Quina sort.
No? I que els presenti.
Tots benvinguts.
Sí, sí. Tots que siguin benvinguts i que sigui per un bé.
Molt bé. I ets com el Josep, que prefereixes doncs més al migdia o no, millor a la nit, allò a les 12 en punt, el petó que toqui?
Home, depèn quina persona a la nit, a les 12.
Com que depèn quina persona?
Home, Josep, jo estic lliure.
Ui! Estem aquí unint
els destinos
de Vilafranca.
No,
que
el Josep té senyora.
No, el Josep té senyora.
El Josep té senyora.
Per desgràcia, eh?
No, sí, posa un Josep a la teva vida, tota la raó del món.
Sí. Home, doncs... No, també podríem... Aquí podem tenir una idea, que és que doncs, la gent va trucant i anar fent de ser destinos i anar buscant en funció del perfil de la gent. Sí, sí. Bueno... no ens podem quedar perquè ja és hora d'acomiadar-nos, perquè ara entra el caganer. Sí, et donem
que caigui força. Ja li he donat força a menjar.
Sí, molt bé.
Vale.
Donem el número 14, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada, adéu.
Igualment, bon any.
Bon
any.
Adéu. I Ivet Marín i Jordi Llopart, moltíssimes gràcies per aquest consultori especial Trucades.
Gràcies
a vosaltres. A reure.
Adéu.
N'hi ha de més grollers i d'elegants. N'hi ha alguns que semblen màgics o tràgics. N'hi ha de més subtils o d'intranquils, estètics i poètics. Hi ha el gran petó de diva amb una mica de saliva, el vell petó d'amor amb gran fervor i el famós petó de cine. I el petó com cal, que és el que et fa la iaia per Nadal i el que em fas tu celestial. Algun és més senzill i algun pompós. N'hi ha algun que és com de plàstic, fa molt fàstic. N'hi ha de molts sensats, desenfadats, preciosos, lletiscosos. El dens petó de tieta et deixarà la cara neta. I n'hi ha un de perillós molt luxuriós, el temut petó caníbal. El petó de pintallavis és el més embrutadís. I el teu endurà el paradís. Totes les passions.
Ràdio Vilafranca.
Bon, bon, bon Nadal.
I ara arriba el moment del Bernat Martínez, el moment que potser d'aquí uns anys s'escoltarà la Maroteca i dirà, ostres, el que arribava a dir a Ràdio Vilafranca per Nadal. I és que toca el caganer. Bernat, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Com estàs?
Bé, 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 ja. Queda poc, per acabar les vacances. Una setmaneta i ja es tornem a estar de cap al curro. No es diu curro, es diu a la feina en català, correcte. Perquè avui parlarem d'una persona que li agradava molt el cursi al gent.
Uau, escolta'm una cosa, quina relació més ràpida, no? Que estàs molt lúcid avui, t'has llevat lúcid.
Molt, sí, de veritat. Són les meves millors hores del dia.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, de qui hem de parlar avui?
Avui parlarem de Don, bueno, no Don tampoc, del senyor Pompeu Fabra, perquè es deu estar cagant en Déu i sa mare al veure el desenllaç que se li acosta a la nostra llengua, el català.
Doncs des d'aquí, avui sí que ens hem de posar seriosos i avui sí que tocarà defensar el caganer, home, això sí, que és el Pompeu Fabra. Per què? Per què? Quines són les raons per les quals el nominem, a caganer?
Bueno, primer, perquè no n'hi ha per menys d'estar-se cagant en Déu. Ell era enginyer industrial, tenia la vida muntada, com a enginyer doncs et dona cert estatus i certes facilitats laborals. No li hagués faltat mai feina, i de totes les causes per emprendre, ell va decidir salvar una llengua sentenciada a mort per desafiar la inèrcia de la seva extinció. Aquest és el primer motiu.
O sigui, no m'imagino, per exemple, no sé, parlant de coses que passen, que cada dia has de sortir, el Jordi Ramon renunciar a la seva enginyeria per començar a defensar el català, així que té molt de mèrit.
Jo tampoc me l'imagino, la veritat. No és tonto ell, eh? Vull dir, a la mínima que trobi una oferta bona, ja crec que s'oblidarà totes les causes que es fan i es desfan.
Ah, molta gent li passa això. Doncs ja coneixem la primera causa. Quina és la segona causa?
La segona és perquè, tot i tenir poc sentiment de pertinença a la Universitat Autònoma, com a antic estudiant he de reivindicar que va donar nom a la universitat que fa més caguera de tot Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la nostra arxenemiga clara.
Estem parlant, la Universitat Pompeu Fabra és una universitat que és pública, que molta gent es pensa que és privada i que està situada a Barcelona, a part de la Ciutadella, que té una biblioteca increïble, i que està vista...
Sí, no, des del Vago. És el que més es veu, la Biblioteca de les Aigües. Sí. Sembla que no hi hagi res més. No sé, jo en el fons no hi vi res més, de la Pompeu.
Però hi has
sempre
anat mai, a la biblioteca? Hi has anat?
No.
Ah, d'acord.
Tu sí?
Sí, és que jo tinc un passat que jo vaig començar a la Pompeu. Però això és una cosa que no explicaré mai. Que no havia d'explicar mai. Sí. I bé, la Pompeu és una universitat que, tot i ser pública, molta gent la cataloga una mica d'elitista. Oi que sí, Bernat?
Home, sí. Però no sé si és pública, però és que sigui pública. Però les notes que hi ha allà són bastant de metge, totes.
I sobretot sí, que demanen unes notes exageradament altes per entrar a qualsevol carrera, que fins i tot per fer una ADET demanen un 11, que és una nota altíssima, altíssima.
Home, i periodisme era força
un 12, més, eh? Un 12, sí.
Bueno, barbaríssim. Terrible. No. Bueno, estic parlant de Pompeu Fabra i diem bueno cada X segons.
Molt malament. Molt malament. Doncs seguim parlant. Ara volia posar alguna paraula oculta per aquí, però és que no me n'ha sortit cap. Seguim, Bernat.
Endavant. Perquè no tot el que va fer és bo, ja que per culpa seva existeixen els catalans i catalanes hiperpuristes i hiperrepel·lents que et diuen no es diu ningú, es diu ningú, no es diu boi, es diu quasi. Senyora, deixi'm el braç, sisplau. Hi ha un català genuí que s'ha parlat al carrer tota la vida i un de normatiu que serveix per tenir-lo com a base. Quina dèria tenim els catalans en ser més papistes que el papa, de veritat.
Sí. Home, hi ha moltes persones, sobretot tu, que t'agrada molt l'univers Twitter, com el Virgili i companyia, que quasi que sembla que visquin, que no t'estiguin escoltant, només t'estan analitzant les paraules que dius ja per saltar a la iugular, que segur que està mal dit.
Sí, sempre hi haurà incorreccions de tots els parlars, però bueno, no sé, jo... Més que aquí al Penedès són més experts que a altres llocs, perquè aquí també depèn de on vagis o de quin poble trepitgis, veuràs que la gent parla un català hipergenuí, que dirà boi, que dirà dingú, que dirà equivocar, que dirà altres coses i que no, i que es passarà una mica per alt i per sobre de totes aquestes normativitats. Que jo crec que o sigui, estan bé per no perdre la llengua i per tenir un estàndard, però que cadascú pot parlar com li surti a la xona, no, també? Si s'ha fet tota la vida i existeix un català genuí que és ric també, o enriqueix el català.
Sí, 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 al final aquestes paraules pròpies de zones en concret sí, ens fan una mica més rics, no? I estem aquí nominant a Pompeu Fabra a caganer de l'any. Alguna cosa més a tenir en compte d'ell?
Sí, perquè era una mica tèrbol, en el sentit que creia que els catalans eren una raça pròpia. Això és una cosa que he descobert llegint la Wikipedia en castellà d'ell, que sortia en altres coses. O sigui, era una mica com un perfil de voler ser un troll, de dir... Bueno, que va publicar la gramàtica catalana però va fer en castellà. Però bueno, escolti'm senyor, que en l'edat en què, bueno, els temps en què ho va publicar, doncs la gent no sabia català perquè era, només s'aprenia de manera oral. I això també ho diuen de que va escriure, va firmar el 12 de maig del 1934 el Manifest per la conversió de la raça catalana, que és una cosa que sembla bastant tèrbola i fa bastant de bo només llegir-la i sentir-la.
Uau. Uau, uau, uau. Doncs per aquesta raó també entra en aquesta nominació de caganer. Perquè... Molt bé. Afegim alguna cosa més, Bernat?
No, bueno, això seria tot. No vull tacar una personalitat tan gran com Pompeu Fabra i que ha fet tant pel nostre país. Bueno, sí, una altra cosa que a tu t'agradarà, a tu et cauria bé.
Ah,
era molt aficionat al tennis, Pompeu Fabra.
Ah, sí? Molt bé.
Sí, una part de la secció de tennis del Futbol Club Barcelona.
Ah, tenia tennis al Barça?
Sí, sí. Sí, sí. No, doncs... Bueno, que encara en deu tenir, no?
No sé, em sorprendria molt. Jo en tinc ple desconeixement, però pot ser perfectament que existeixi. Doncs mira, cada dia s'aprenen coses noves. Avui hem après algunes curiositats de Pompeu Fabra i ho recordem, cada dia estem parlant d'un famós, un personatge públic diferent i el nominem a caganer de l'any, caganer del Pilota a l'Olla. El dimarts vam parlar de Pere Aragonès, el dimecres vam parlar de Carles Puigdemont i avui hem parlat de Pompeu Fabra. Demà, què, de qui parlarem? On ens ho pots xivar?
Ja ho veurem demà, no fem espòilers.
D'acord. Bernat Martínez, moltes gràcies.
A tu.
Un pessebre hi ha d'haver, un pessebre hi ha d'haver-hi un caganer. Xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la-la-la. Xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la-la-la.